Ser Maestrat et presenta un espai per a saber més sobre les nostres arrels i la nostra cultura. Ser Història Maestrat, tots els dijous a les 2:15 de la tarda, David Gómez de Mora ens parlarà sobre el passat dels nostres pobles. Ser Història Maestrat, els dijous dins de l'Oi per Oi, per a saber qui som i d'on venim.
Bé, estem en un nou programa de Ser Història Maestrat i anem a saludar a David Gómez de Mora, evidentment el protagonista del programa, el que ens porta aquestes històries tan interessants, jo diria que a vegades a més emotives, en àmbits pues, històrics, culturals, però també etnològics i etnogràfics, que és algo que des de que tenim aquest programa, pues, jo crec que hem reviscut una mica algo que estava una mica perdut, l'etnologia i l'etnografia. Algo molt important també per a la societat. David, bon dia. Quin programa ens porta avui? Ens entra en una nova etapa ja sense el nostre company Juanjo Benito, evidentment. I a partir d'ara, doncs, nosaltres l'acompanyarem en aquest espai.
Bon dia, Julio. Bé, avui podríem parlar del tema de la casa, que és una qüestió que jo crec que pot ser interessant perquè està molt vinculada en les tradicions i la forma de vida dels nostres avantpassats. Són diversos tipus de casa emprats per nostres avantpassats, com diem, per a poder protegir els seus cultius, a més de disposar de menjar i tindre una font d'aliments calòrica. Doncs antigament, com bé sabem, no hi havia supermercats ni grans superfícies comercials, i no només s'ha d'enfocar des d'un punt de vista de l'oci, com avui se practica, sinó també com una forma per a poder viure en una certa qualitat de vida. Encara que avui la seva pràctica no està vista amb els mateixos ulls que dècades o especialment segles enrere, la importància de la seva pràctica continua sent important, tant per a regular la presència d'espècies que no compten amb depredadors naturals i que fan molt de mal, tant també com per al manteniment de camps i zones de bestiar, on les limitacions imposades per la legislació, ja que dic que compliquen cada vegada, si cap, el marge d'actuacions i, consegüentment, futur d'aquesta activitat. Entre els mètodes que coneixem practicats per nostres avantpassats en aquestes terres muntanyenques i aptes per a aquesta activitat, veurem l'exemple de lo que s'anomenaven com les lloses, una tècnica simple, ancestral, amb majors possibilitats en els mesos de primavera, i que consistia en col·locar una pedra plana subjectada per uns pals i un esquer, fruits de ginebre, olives, cucs o insectes que atraien els ocells, perquè una vegada que aquest fora per l'aliment, la llosa caiguera al més mínim contacte, atrapant així a l'animal. La caça amb fura també era essencial antany, és una altra modalitat, per a la regulació de les poblacions de conills, les quals, tal com continua ocorrent avui dia, generen moltes pèrdues i danys en els cultius del nostre territori. Aquest mustèlid ha de ser entrenat i criat amb molta manga, perquè una vegada complits els 3 mesos se pot emprar ja per introduir-se en caus en els quals fa així els conills per a que des de la part de dalt el caçador els pugui atrapar. Els llaços i ceps, tant per a senglars, conills, llebres, perdius, inclús raboses i altres tipus d'ocells, avui se troben prohibits, encara que en el seu moment antigament van ajudar moltíssim per a regular molts d'aquests animals, els feristeles que s'acostaven als corrals a atacar, doncs, els animals, com dic, les gallines i altres espècies que n'hi havien dins. I és que no cal dir ni recordar que no eren pocs, com comentaven, els danys que aquests podien realitzar en els cultius i en les zones on s'estaven explotant aquests usos, anem a dir, que servien per a poder tindre una economia dins de l'àmbit local més dinàmica, i que a nivell inclús ja només de la família, pues, era una font de menjar. Els ceps que impedien, per exemple, també l'accés dels gats de muntanya, que avui s'ha reduït molt la població, però que antic estaven molt presents, i les raboses que el que volien era evitar entrades en els galliners, o també al costat dels gots de mel, que eren moltes vegades quasi obligat a col·locar per anys per a que així els teixons no s'acostaren, van portar molts de mals de cap. Igual d'important era disposar de diferents construccions rústiques, com ocorria amb les barraques de pedra en sec, i que aprofitant la disposició d'una piqueta o des del que coneixen com el filat resultava més efectiu el atrapar els ocells. Tampoc podem oblidar les bases d'aigua on els caçadors experimentats sempre disposant-se en direcció contrària al vent, perquè així els senglars no detectaren l'olor de la presència humana, perquè per descomptat tenen un bon olfacte. Els caçadors feien esperes en les quals, si prèviament es tenia més o menys controlada la presa, se podia encertar sense cap tipus de problema. Un altre dels mètodes molt emprat per els nostres avantpassats i que es van anar transmetent era la caça per reclam, que mitjançant xiulets o les gàbies, com sabem en l'àmbit de la caça de la perdiu, han tingut moltíssima difusió i encara continua per bona part de la península. No hem d'oblidar que si la perdiu de reclam era molt bona en la seva tasca, aquesta inclús es podia cotitzar i se venia un bon preu a altres caçadors. Les escopetes també, ja que comentar-ho, no eren de la mateixa forma que les coneixem avui, val? I per exemple, per a poder carregar-les era important portar pólvora que se emmagatzemava en una banya, ja que així reduïa la humitat i per tant aquesta podia ser aprofitada. Les jornades de caça se solien desenvolupar sobretot moltes vegades els caps de setmana, però compte, quan parlem d'aixes societats que volen mantindre el seu camp, la seva ramaderia, les trampes, anem a dir-ho així, ja se col·loquen al llarg de tota. Tampoc podia faltar en aixes caceries el vi, més encara en una terra on sempre es va presumir de gaudir d'un vi negre internacional. I recordem que els caçadors podien portar la seva bota, ja que anàvem amb el macho, agafaven el carro i durant una jornada bonica pues, podien ahir passar moltes hores amb els seus companys. Quan s'anava de cap de setmana, per exemple, de cacera, la nit podia passar-se en moltes de les casetes de camp que hi havia pel terme, per exemple, en Penyíscola, mitjan del segle XIX, ne tenim registrades més de 150, i també inclús en les tradicionals barraques de pedra en sec si el temps ho permetia, és a dir, si parlem de l'estació de la tardor, pues encara se podia passar la nit perfectament en una barraca. Dir que no tots els caçadors portaven escopeta, per això era normal que moltes vegades les compartirem, val? Era algo normal. També cal distingir entre les dues classes de pólvora que hi havia i que depenent del que es desitjava caçar, els caçadors ja comentaven que una era millor que l'altra. Així doncs, amb la pólvora blanca se tenia més potència, encara que aquesta era usada per a la caça de conills i llebres. En canvi, la pólvora negra ja era ja dedicada més o menys a lo que seria la caça d'ocells. El menjar depenia dels que integraven la partida, perquè com dic, no era només caçar, era passar una jornada o un parell de dies. Moltes vegades quan se sortia el cap de setmana en germanó no podien faltar els embotits de la terra, les creïlles, el formatge, la carn, i de la mateixa forma als pobles de la costa, al disposar de mar, era habitual pujar les cloixes, que simplement ruixant-se amb oli i tirant-les per damunt alguna herba aromàtica com el timonet era suficient per a poder degustar-les en condicions. Tampoc en aquestes jornades podia faltar la clàssica llauna de baquetes, Liberus alonensis, i que avui, per desgràcia, està en una greu regressió degut a l'explotació que s'ha fet de l'espècie, a banda del mal que també ha realitzat en la seva població els herbicides del camp de cultiu, així com també doncs, diferents depredadors que ha tingut. Aquests caragols se solien fer al foc sobre una pedra plana allargada o directament en una teula. Encara que avui costa d'imaginar, la caça era un complement alimentici, com hem comentat abans, on es barrejava l'oci i la necessitat de menjar en moltes d'aquelles famílies en les quals era habitual que haguessin en la llar doncs 6 o 7 membres perfectament de mitja, raó per la que no sempre aquesta, com diem, era un simple entreteniment. Doncs no poques van ser les vegades que molta gent va tenir un tros de menjar amb el que anar-se a dormir gràcies als fruits d'aquesta activitat. La baixa pressió demogràfica de la nostra zona i la disponibilitat de terreny natural amb relleu, com veurem els Puig o la Serra d'Irta, ajudava que aquesta es pogués desenvolupar en un espai més apte on trobar una major diversitat cinegètica. Parlem ja de lo que seria el nostre entorn litoral, l'àrea del Pla de Vinaròs Peníscola, per exemple. Les jornades de cases, per a dir-lo ja de manera resumida, eren, anem a dir-ho així, dies de festa, d'amics, de família, d'aquests que cada vegada costen més de veure per culpa de la vida moderna del segle XXI, al voltant de la foguera, en el moment del desenvolupament de l'activitat o preparant el ranxo, era com els nostres avantpassats compartíem les seves penes i alegries. La relació simbiòtica entre els gossos de casa i l'ambient de germanor entre companys convergia en el desenvolupament d'una activitat ecològica, cal recordar-ho, que encara que alguns intenten distorsionar-la des de la política o diferents corrents ideològics, no té res a veure moltes vegades en el que se'ns intenta transmetre, és a dir, és una activitat que històricament, i encara avui ho sabem, ha resultat necessària per al manteniment del camp i la gestió de determinades espècies que, com saben, en aquells llocs on l'agricultura encara és un element del teixit econòmic, doncs és molt important. Estem en un territori ruralitzat, amb una marcada idiosincràsia, fruit d'hàbits, de quefers i, evidentment, on aquesta pràctica ha sigut algo molt, molt natural, que encara se practica, però que forma també part d'aquest corpus de la nostra etnologia i de les tradicions que ens han format com a poble.
No, pues, la veritat és que una grandíssima descripció de l'evolució de la casa, no?, al llarg dels segles. Encara hi ha qui utilitza les lloses, les simples lloses, per veure si agarra algun animalet, encara que totes aquestes tècniques estan absolutament prohibides, com vostè sap, no? Hi ha una gran controvèrsia en el tema, sí, de la casa, perquè hi ha molta gent que està en contra de la cacera, però la veritat és que és una realitat que ha sigut, podríem dir, una activitat imprescindible per a controlar les plagues, com dia, i també per a, diguéssim, que nodrir les cases de proteïnes en una època en què anar a la carnisseria doncs no estava a l'abast de tots, per exemple, no? Molt bé, doncs no sé què hem d'afegir més al respecte.
Bé, doncs que avui, hi ha que dir-ho, en moltes zones del territori la casa és un element que dona dinamisme a l'economia perquè comporta diners, parlem sobretot de lo que serien les monteries en aquest cas, perquè moltes de les explotacions que, com bé sabem, estan abandonades, que no se dediquen ni per al pasturatge ni la ramaderia, li estan donant una funcionalitat, i això, vulguis o no, en zones rurals, en una baixa densitat demogràfica, ja que hi ha una sèrie de persones que se sacrifiquen i encara continuen en aquesta zona vivint, és una forma també, pues, de comprendre i d'agrair que encara se pugui, doncs, potenciar, perquè a tots ens agrada que arribi el cap de setmana, agafar el cotxe, anar a la muntanya i que en tots els pobles minuts hi hagués un bar obert, que ens atenguin i que hi hagués uns serveis. Per tant, també hi ha que també moltes vegades escoltar les persones que viuen en aquests llocs, perquè al final, jo sempre ho dic, que tenen pobrets més obligacions que drets, i això també és una qüestió que hi ha que remarcar. Tinc que dir que també sóc molt defensor de l'àmbit rural, perquè moltes vegades quan baixem a la ciutat ens tornem egoistes i ens costa potser voler comprendre moltes coses que fins que no parles amb la gent nativa d'allí i t'explica la situació, doncs molts ignoren per complet.
Molt bé, doncs dit això, acabem el programa d'avui.
Molt bé.
Ser Maestrat et presenta un espai per a saber més sobre les nostres arrels i la nostra cultura. Ser Història Maestrat. Tots els dijous, a les 2:15 de la tarda, David Gómez de Mora ens parlarà sobre el passat dels nostres pobles. Ser Història Maestrat, els dijous dins de l'Oi per Oi, per a saber qui som i d'on venim.